Bon dia, són les 6 i des d'ara fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Segurament més d'alguns dels nostres oients, en alguna festa d'alguna localitat valenciana, haurà vist unes figures fetes amb torres humanes que recorden els castells. Més d'uns ja li heu posat nom, però per qui no sàpiga de què parlem, estem parlant de la muixeranga. La muixeranga és un element festiu que s'ha conservat en diferents pobles valencians, amb variants locals, a partir de l'evolució d'una antiga dansa que es ballava en gran part de l'antiga corona d'Aragó. Aquesta dansa s'estructura en tres parts: el ball, la figura plàstica i l'apoteosi final, o torre humana. Afortunadament, una tradició que s'està recuperant, i avui en parlem amb en Josep Aguilar Puig, que és cap de colla. Bé, ell ens dirà ara exactament com es diuen, crec que tenen un altre nom, dels muixeranguers de Barcelona. Per tant, també els tenim aquí. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Ara ja he començat dient-ho malament, eh? No sou caps de colla.
No, a veure, jo sóc Xuso Aguilar, que és el president de la colla, i nosaltres no tenim cap de colla com aquest nom, però sí que tenim el mestre o la mestra de la muixeranga, que fa les funcions de cap de colla.
Exacte, el mestre o la mestra de la muixeranga, que m'agradaria que ens expliquessis què té en comú la muixeranga amb els castells i què té de diferent, per si algú no se n'ha fet una idea.
Bé, la muixeranga, igual que el castell, són construccions humanes. En si, la base és la mateixa. El que canvia són les figures. Les figures de la muixeranga solen ser més plàstiques, no són tan grans, tan altes, però sí que tenen una certa complicació tècnica. I el que canvia de les figures és aquesta part, que són molt més plàstiques, són més rodones i acaben sempre amb un pilar central.
Mm-hmm. Aquí a Barcelona, de fet, hi ha 24 colles arreu del País Valencià, però com dèiem, aquí a Barcelona, des del 2017, que també hi ha la muixeranga, no sé com és que veu arribar a aparèixer aquí a Barcelona, també.
Doncs mira, la muixeranga de Barcelona som una entitat del barri de Sants que va néixer fa 5 anys fruit de la iniciativa d'un grup de valencians que ens agradava el món muixeranguer i casteller. I també d'amics catalans de Montcasteller i d'altres vinguts d'arreu del territori que ens van ajudar molt amb la creació de l'entitat. En aquell moment estaven davant del Vall del Paraigües de dues entitats molt importants aquí en la ciutat de Barcelona, que era Casa València i Espai País Valencià, que són les que es van ajudar a formar-nos i es van donar el primer espai per reunir-nos i per poder assajar.
Que actualment ja sou entorn a unes 70 persones, que déu-n'hi-do.
Sí, sí, hem anat creixent, la pandèmia es va fer molt de mal i ja gairebé estem a la mateixa alçada que abans de la pandèmia.
Uh-huh. Apadrinats per la colla castellera Sagrada Família?
Sí, va ser de la mà de la colla castellera Sagrada Família, colla de la qual formaven part algunes formadores de la muixeranga, i també també formem part alguns dels components de la colla de Sants, de la colla de Poble Sec i el Prat. Però sí, va ser la Sagrada Família qui ens va deixar l'espai per poder assajar i qui ens va apadrinar.
Uh-huh. Quants dies assajeu a la setmana?
Nosaltres assagem un dia a la setmana, que és el dimecres a 6:45 a la Lleialtat Santsenca, que és el nostre espai del barri de Sants, on sempre fem els assajos.
Jo suposo que la majoria de vosaltres sou valencians, veniu d'aquí, d'aquestes terres, però no sé si esteu oberts a qualsevol persona que es vulgui acostar.
I tant. Nosaltres som, la gran part del gruix, som valencians, però sí que tenim gent des de Granada, des de el País Basc, de Madrid, de diferents indrets de l'estat espanyol, i també hem tingut i venen també persones d'arreu d'Europa que venen a la ciutat a treballar o a estudiar i els agrada el nostre espai i s'apunten.
Què creus que els atreu per venir, tot i no ser moixeranguers d'origen ni valencians d'origen? Què és el que atreu tant i que la gent té ganes de participar-hi?
Jo crec que el que més atreu és el comboi valencià. Aquesta paraula comboi que tant ens defineix, que es ve a dir que som persones que acollim molt bé, que sempre anem en l'alegria aquesta i la il·lusió que ens caracteritza, i que és un fet que, com a nosaltres, ens representa tant. I aquelles persones que estem a fora del País Valencià sempre ens agrada dir coses bones del nostre país, doncs fa que la gent que ve se senti gairebé com valenciana.
Ara, justament, celebrareu el 3 de juny el 5è aniversari. Escolta'm, explica'ns què fareu, com ho celebrareu.
A veure, aquest any hem sigut molt valents, i vist l'èxit dels últims mesos, hem plantejat i organitzat el 5è aniversari de la nostra creació, amb una trobada tornant al barri de Sants, a la plaça Bonet i Moixí, el dia 3 de juny al migdia. Organitzem, com és habitual, d'una manera molt bonica i amb molta il·lusió. Hem convidat a una colla moixeranguera del País Valencià, que no diré ara quina és,
perquè
estem fent promoció per xarxes socials i, clar, l'equip de comunicació està fent un treball molt gran
d'anar
desengranant tot. I també hem convidat a una colla castellera de la ciutat de Barcelona. Llavors, aquell dia no tan sols farem castell, vindrà la Panxa Pelà, el grup de danses de l'Espai País Valencià, la Valenciana, el grup de músics, de la banda de música, i farem un dia festiu al més valencià possible. És a dir, gaudirem molt i farem molt de comboi.
Escolta'm, això serà, com deies, el 4 de juny...
El
3 de juny. I per seguir-vos, perquè ja que no et voleu desvetllar res, perquè tot es mantindrà per xarxes, escolta'm, dona'ns alguna adreça, com us seguim?
És molt fàcil seguir-nos. En Instagram, Moixeranga de Barcelona... I allà, primerament, hem fet ara un concurs per elaborar el nostre got, el logo de la cinquena trobada, i allà explicarem, doncs, que farem paella per la gent del barri, que farem animació per les famílies i els més menuts, també, que farem un concert amb un grup fantàstic que serà per la tarda i, bueno, dinamitzarem la trobada de la forma més valenciana possible, amb molta música i molt de soroll.
Clar que sí. No sé quins colors són els que identifiquen la vostra moixeranga.
Sí, és faixa vermella i la camisa és pantalons negres i la camisa és un blau turquesa.
Perquè m'imagino que la manera de vestir és pràcticament igual que la dels castellers.
Sí, això canvia de pen colla, però nosaltres sí, pantalons, faixa i camisa. Hi ha moixerangues més tradicionals que sí que porten la vestimenta, el traje de moixeranga, que és fet amb tala de sac, i és una mica diferent, amb un gorret molt divertit, també, però nosaltres no vam optar per tenir la indumentària més semblant a la colla castellera.
Perfecte, doncs per tant, no sé si algú ens està escoltant i diu, escolta, és que m'encantaria formar part de la moixeranga d'aquí de Barcelona. Que, encara s'hi poden apuntar? On s'haurien de dirigir?
És molt fàcil. Aquí és. Envien un missatge al nostre Instagram, o al nostre correu, que és moixerangabarcelona@gmail.com, i poden vindre a la Lleialtat Santsenca el dimecres a les 6:45, comencem, fins a les 9 del vespre.
Això és al barri de la Sagrada Família?
Al barri de Sants.
Al barri de Sants.
L'espai és la Lleialtat Santsenca, és un espai molt bonic, on tenim un amfiteatre molt gran per assajar, i ens s'han cuidat des del primer moment, perquè és un espai preciós de Sants i que sempre hem estat molt lligats. I que vinguin, ens animem, ens encoratgem a que coneguin la tradició valenciana també i la nostra manera de fer comboi, de fer grup. Qui ve ja no se'n va, ja es queda, perquè ens agrada.
I finalment ja, perquè la gent que vulgui celebrar amb vosaltres aquest 3 de juny, aquest aniversari, els 5 anys, doncs a on poden anar? A quina plaça serà la festa?
És a la plaça Bonet i Moixí. Comencem ja a les 11 del matí amb el ball de la panxa pelà. I acabarem fins que ens deixin, perquè ja sabem que això no sempre depèn de nosaltres, però se'ns farà el vespre ben bé.
Doncs...
I, bueno, que estiguin en contacte amb les xarxes, que és molt important.
Clar que sí, que us segueixin i que estiguin pendents de tot el que anireu anunciant des d'aquí, des de les xarxes socials, que hi haurà una mica de misteri, eh? I que a poc anireu donant en petites dosis la informació que convingui.
I tant, i tant.
Doncs allà ens trobareu. Moltíssimes gràcies, Josep Chusso Aguilar Puig, president de la colla de moixeranguers de Barcelona, per haver-nos atès. Moltes gràcies. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Ens parem una mica a prendre'ns la vida en filosofia de la mà de la Montse Crespín, que és professora de la Universitat de Barcelona de Filosofia. Montse, bon dia.
Bon dia, Noemí.
Avui parlem de la 5a edició del festival Vila Pensa, que, de fet, nosaltres ja havíem parlat del festival de filosofia Barcelona Pensa, i aquest seria un fill del Barcelona Pensa.
Sí, bueno, vam parlar i vam participar.
I vam participar, exacte. Sí, és veritat, és veritat. Mitjans de comunicació i filosofia. Sí, sí.
Va ser fantàstic, eh?
Sí, sí, una gran experiència per mi també.
Sí, i llavors, doncs, bueno, el Festival Vila Pensa, podem dir, no?, que és un fill, no?,
un cosí o
sí, que li podem dir com vulguem. I està agermanat, eh? Això segur amb el Barcelona Pensa, no? Això per molts motius, però primer perquè hi ha una gran implicació de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, i en aquest cas, no?, com es posa al centre també, no?, aquesta activitat cultural i específicament filosòfica a Vilafranca del Penedès. El festival, per tant, va de la mà de la nostra universitat, de la Universitat de Barcelona, de la Càtedra Llorens i Barba, i el que té, doncs, és aquesta també, no?, vocació, doncs, de fer una difusió i divulgació de la cultura a Vilafranca del Penedès. Doncs, enguany, no?, amb aquesta 5a edició, el títol general és La mort, dos punts, llums i ombres. Un tema molt, 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 molt seriós, eh?
Molt seriós.
Molt complicat, també, no? I jo tindré, no?, l'oportunitat de participar-hi amb una companya, no?, de la Facultat de Filosofia i del Departament de Filosofia, que és la professora Núria Sara Miras Boronat, en una activitat que farem les dues, que serà una activitat de diàleg, que porta, li hem donat el títol de punts de fuga. En aquest cas hem definit, no?, un punt de fuga com cadascun dels punts on convergeixen totes les rectes, totes les vides, i en aquest cas, doncs, que convergeixen, doncs, en el sentit, de la punt de fuga, quan s'allunyen de l'observador que ocupa la perspectiva central, i reflexionarem, d'una banda, sobre la confrontació amb la pròpia finitud, i això ho farà la meva companya, no?, la Núria Sara Miras, parlant de les idees d'Audre Lorde, i jo intentaré fer aquesta reflexió, fent una reflexió sobre el suïcidi, no?, en aquest cas, com expliquem, no?, també aquest dolor que s'explica en els altres i en els contextos sociopolítics i econòmics. Té molt de sentit, i en aquest cas té sentit, no?, per exemple, que la professora Miras parli, no?, de l'Audre Lorde, perquè acaba de publicar un llibre que porta per títol Filòsofes de la contemporaneïtat, que s'acaba tot just de publicar aquest any 2023. I en aquest sentit, i per relligar-ho, sí, amb aquesta edició del Festival Vila Pensa, és interessant, i volia, simplement ressenyar una de les autores que la meva companya, doncs, tracta a la seva obra, que és Judith Schlar. Aquesta filòsofa, que va morir l'any 92, proposar que per arribar a la justícia en sentit positiu calia posar al centre i clarificar la justícia en sentit negatiu. Això és parlar de la injustícia.
Em sembla molt interessant justament girar-ho, no?, mirar-ho des de l'altra cara.
És això. En lloc de clarificar, com sempre hem intentat fer, la virtut de la justícia o definir què és la justícia, ella agafa una altra estratègia. És precisament fixar-nos en què és la injustícia, i en particular ella parlava dels rostres de la injustícia, no? En aquest cas, Schlar té un llibre que porta per títol Los rostros de la injusticia, no? Precisament aquests rostres, no?, del que és aquesta injustícia. I clar, no?, ens mostra que al seu judici cap dels models filosòfics sobre la justícia oferia una visió ajustada del que és injust. O sigui, intenten definir la justícia, però no pas allò que és injust. I, per tant, el que ens diu és que si no es fa això, aquesta manera errada de fer, portaria o propiciaria la confusió entre el que és injust i el que és desafortunat, que són coses diferents.
I tant.
Són coses molt, molt, molt diferents.
I que a vegades
diferents.
Aquest matís se'ns passa per alt.
És això. Fixem-nos, no?, que temps després, una altra pensadora, Nancy Fraser, agafava, no?, aquest raonament d'Schlar, i també, en aquest cas, reflexiona sobre la justícia i sobre el que és injust, i, per exemple, no?, ens deia, no?, i ens proposava el següent, que qüestionem, per exemple, en el nostre temps actual, no?, en la nostra contemporaneïtat, la tendència que tenim a redefinir les desigualtats estructurals com si fossin problemes personals. A vegades és el que succeeix. No és que el sistema no funcioni bé, sigui injust, sinó que se'n diu, bueno, potser tu has fet alguna cosa. Tu ets qui està errat o errada.
En el sistema.
És això, és això. I ho has dit molt bé, ajustar-te.
Sí, sí.
Sí? Conformar-te amb... Sí?
Interessantíssims tots dos conceptes, eh? Parlar de la mort, que se'n parla poquíssim
molt
avui dia,
mm-hmm,
i després veure la justícia des de l'altre punt de vista, és a dir, definir i plantejar-nos què és la injustícia.
Justament, no? I per això és molt interessant la feina, no?, que ha fet la Núria Saràmires, doncs, agafant una sèrie de pensadores, i una d'elles, la Judith Schlar, no?, que té aquest sentit, jo crec que molt, molt interessant.
I per tancar, per tant, ens recomanes... Sí. Evidentment, en el Festival Vilapensa.
Convido a tothom que tingui temps, doncs que s'apropi al Festival Vilapensa. Tenen el programa a la seva web i el poden consultar. És de l'11 al dia 16 d'abril d'aquest any 23, o sigui, en fi, no?, després de Setmana Santa, no?, de fet. I també, doncs, en aquest cas, doncs, que a la vegada, no?, li facin una ullada al llibre de la Núria Saràmires Poronat, torno a dir el títol, Filòsofes de la Contemporaneïtat, publicat per la Universitat de Barcelona aquest any 23.
Doncs seguirem les teves recomanacions, ens acostarem al Vilapensa i, evidentment, aquesta part proposta de lectura, Filòsofes de la Contemporaneïtat. Moltíssimes gràcies, com sempre, Montse.
A tu, Noemi.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les Colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de
tots som
de Colonials.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 9 d'abril de 1983 neix a València Carmina Verdú Ferrer, gimnasta membre de la Selecció de Gimnàstica Rítmica d'Espanya, en modalitat individual i també de conjunts. I va participar en els Jocs Olímpics de Sydney l'any 2000, fent un desè lloc. Amb el Club Atlètic Montemar d'Alacant, l'any 1998 a Reus, va ser campiona d'Espanya sènior individual i un any després, campiona de la Copa d'Espanya a Villena. El dia que va néixer Verdú, Michael Jackson triomfava amb Billie Jean.
Show me her name.
Són amb el suport del vídeo, que ja traia el nas com a element imprescindible en totes les promocions. Pujava punts arreu. El 1983, aquí la Dharma resistia com un dels darrers representants de l'anomenada música laietana. La ràdio feia escoltar un dels seus temes més representatius, la presó del rei de França. Dharma celebra ben aviat, en torn de Sant Jordi, els seus 50 anys i ho farà amb la força de sempre. El 1983, prop d'una cinquantena de ràdios municipals ja feien sentir la veu dels veïns dels diferents pobles i ciutats. És l'any de l'inici de les emissions de Catalunya Ràdio, que fa amb una programació de tipus modular. Radiofórmula parlada, amb espais de durada diferent que abasten el món de la cultura, societat, política i esports. El primer director és Jordi Costa Riera, amb Josep Maria Francino de segon.
Anem cap al teatre a veure
del mar,
òpera.
El gran teatre del mar.
Exacte, el del mar, sí senyor. Marc Balcells, bon dia.
Molt bon dia, Noemi,
ai,
com
senyor.
Anem?
Molt bé, mira, a Egipte.
Com ho portes?
Avui ens anem a Egipte?
Sí.
Bueno,
sí.
Ho porto molt bé perquè em ve molt de gust. Ja que estem aquí i la gent està por ahí.
Home,
doncs que
tant.
Tu ens portis cap a Egipte gràcies
jo,
a l'òpera.
Menys mal que no he anat enlloc, però et juro que cauria mortet a terra. Sí que
és,
jo aquesta espènia la porto el... fatal.
Sí, eh?
I mira que mai passo al·lèrgies. I aquest any semblo un pobre mort en vida.
Pues que sàpigues que se't veu estupendo. Els estudiants no et veuen, però estàs estupendo.
Bueno, moltes gràcies, moltes gràcies. I sí, com deies, avui anirem a Egipte. I és que avui parlarem d'una òpera de Rossini, que és el Mosè in Egipto, de l'any 1818, que és això, el Moisès Egipte. Una òpera de temàtica religiosa, perquè a la Pasqua operística italiana de l'època no podien fer-se òperes que no fossin religioses.
Ah, mira.
Què et sembla? Doncs,
doncs
aquí,
no
a
sabia.
Primera pedra, que som
clar, clar.
Uns mandados. Escolta,
sí,
si humana
sí.
L'església...
Si diuen així,
exacte.
Així ho farem.
Fem-ho així. I ja veureu que així, com a diferència d'altres vegades, diríem, xim, pam, pum, i poso aquestes obertures. Així, fixeu-vos, com comença una òpera religiosa que ha de sonar a l'estació de Pasqua. Comença així.
Molt suau, eh?
Molt suau, i és que aquesta òpera precisament explica el fragment de l'èxode de l'Antic Testament, que és com tot el poble jueu està a Egipte i com Moisès els portarà a la llibertat, tot i que ja veureu que a part de ser un culebron, ja us explicaré el perquè, bueno, va haver-hi una mica de jarana al final, perquè tu imagina't fusar una escenografia que sigui la divisió del Mar Roig en ple 1818. Per més que Rossini ho estigués escenificant a un dels teatres més poderosos d'Itàlia, si no el més poderós de l'època, que era el San Carlo a Nàpols, que és qui li encarrega. En qualsevol cas, l'òpera comença així de trista perquè direu, clar, és el poble jueu que plany. No! Són els egipcis que, clar, com que no deixen marxar els jueus, Moisès els hi ha fet caure una plaga egípcia al damunt. El sol s'ha esvanit, és una nit eterna, hi ha tot de llangostes, i està tot el poble egipci que diu, ai, madre mia, què passarà aquí? A l'Èxode, el llibre de l'Èxode, tampoc explica gaire bé com al final ells marxen, com el faraó els deixa marxar, com no hi ha gaire intriga, i clar, que és el que va fer Rossini i el seu llibretista, doncs posar una intriga amorosa, que no sé si quadra gaire amb tot el que seria la temàtica pasqual, però bueno, veuràs que aquí...
Ja m'estranyava a mi que no hi hagués en una òpera una mica de...
Jamás. Aquí vols marro, hi haurà marro. Però abans anem a conèixer una mica aquest Moisès i aquest moment que veurem que ara és quan aixecarà aquesta plaga egípcia, perquè d'aquesta manera el faraó digui quin bon nano el deixo marxar. Arpa, que és el que agrada al tàndem Poll-Balcells.
És veritat, sí, senyor.
Això és el que volem escoltar. Arpa i ària de baríton acompanyant.
Sí, senyor.
Això veureu que aquesta òpera és un partit entre egipcis i hebreus. És a dir, ara de moment sembla que en aquest moment que ell acaba d'aixecar tota aquesta maledicció, doncs guanyarien els hebreus. I la idea és aquesta, en principi, que... Els egipcis, el faraó, en agraïment, el deixa marxar. Però això és el que no ens explica la Bíblia, que ens explica el llibretista, el Leoretòtola, que és que el fill del faraó, l'Osíride, està enamorat d'una esclava jueva. I, per tant, diuen, escolta, clar, el fill del faraó, el que li menja l'orella al faraó és perquè no els deixi marxar, que aquest és un frau, que aquest home, que tal, que qual. I, escolta, així, amb la broma aquesta, arribem al final del primer acte, que semblava que el faraó els deixava marxar, i, escolta, l'han convençut que no, que aquest home més val que es quedi aquí, que per algo és un esclau, i es queda en Egipte, i, com no, hi ha aquest barrabum que sentim a cada final d'acte. Talons, anem a l'entreacte i la cosa queda així. Ara és quan ens enterarem, sobretot en aquest segon acte, què és el que passa amb aquests dos enamorats. Què és el que passa? El faraó li diu al fill, ai, que et casaràs amb la reina de Babilònia, que no estàs content. Evidentment, no està content, i el que fa el fill del faraó és escapar-se amb la nòvia hebrea i s'escapen al desert. Els hi donarà molt poc l'alegria perquè la mare d'ell, que per cert s'ha convertit al judaïsme, però això el faraó no ho sap, diu, escolta, pareu aquesta bogeria, torneu, ja veurem com ho arreglem, però això no pot seguir així. Abans de veure aquest terror i què passarà, perquè et dic jo que passarà una cosa també molt bíblica, anem a escoltar una mica de Duo d'Amor, que també ens agrada molt.
Que bonic, aquest duet.
Estan al mig del desert, allà, abandonats, però feliços, perquè de moment per fi poden ser qui són, etc etc. El tema és que no, evidentment, la mare els diu no, heu de tornar, això és una bogeria, no pot anar la cosa així, i clar, allà es desencadena un gran moment, que és precisament aquest, no? Ell s'ha de casar amb la reina de Babilònia, ella li diu, escolta, casa-t'hi, això, que estiguis amb mi, et portarà només desgràcies, etc etc. Però ell diu, bueno, doncs, en tot cas ja em casaré amb ella, però jo et vull tenir a prop, per tant, com que seré el futur governant d'Egipte, de fet el pare l'ha fet com co-governant amb ell, diu, escolta, els egipcis, ai, els jueus, no marxen, es queden aquí. I com havia profetitzat Moisés, catacrac, cau un raio divino i pam, el mata, directament. O sigui que marxem al tercer acte, que és potser el més èpic, amb l'enamorat mort. Enamorat, que tampoc és que fos gaire bo. És a dir, que és allò que us deia, és aquest partit entre
aquest
ara marxeu, ara no podeu marxar, ara marxeu. Ara, i els jueus allà fotent trucos de màgia i matant a uns, plagues per aquí, plagues per allà. Anem al moment èpic, que és en el tercer acte, quan Moisès ja marxen, fugen, s'estan escapant, els egipcis no ho saben, i guiarà el seu poble a casa seva. Escoltem aquest moment. Stella posa, si
arpa aquí també.
Home, més arpa, i aquí d'aquí a res s'hi unirà el cor, i clar, serà aquesta gran escena bíblica d'ell allà amb el pal, el poble celebrant que per fi veuran la terra estimada, etc, etc, etc. I ara anem al gran moment que, per cert, us he de dir, això està recollit documentalment negre sobre blanc, perquè Stendhal va estar en aquestes representacions. Stendhal era un gran fan de Rossini, de fet, un dels seus llibres és La vida de Rossini. Doncs, bueno, va explicar que la cosa de la partició del Mar Roig va quedar tan cutre que el públic va riure tant i ho va trobar fins i tot tan encantador a l'efecte que es van negar a xiular. Ara, a l'efecte dramàtic aquell de les aigües se separen, bueno, imagina't el públic pixant-se de riure, però clar, no oblidem, maquinària escènica del 1818.
És que...
I així acaba l'òpera.
Així acaba l'òpera. Acaba fantàstica, perquè ens has dit, el final és preciós.
El final és meravellós. Ara aquí hi hauria un moment de molta jarana, que seria el moment de els egipcis se n'enteren, els segueixen. No és una òpera que acaba amb tot el cor allà, xun, 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 i acaba l'òpera i baixa el taló. És una òpera que acaba amb la mort dels egipcis, el cor egipci, i ja és tot instrumental per aquesta cosa que us he dit, d'aquesta sobrietat que ha de tenir una òpera religiosa que representa l'època de Pasqua. Per tant, veureu que ara el que sentirem és que el mar ja s'ha calmat, els hebreus han travessat el mar, i per tant ja només queda arribar a la seva pàtria, tan anhelada.
A la terra promesa. Doncs fantàstic aquest final, ens quedem amb ell. Que acabis de passar una bona Setmana Santa. Re, queda un molt poquet, però bueno, que siguis ben feliç aquest dia.
El que sigui, abraçades a tothom. Ciao, ciao.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb Ànima.
Ja estem a la primavera i tenim ganes de posar casa nostra al dia, cuidar l'ànima de casa nostra, que ho fem sempre de la mà de la Queta Champeny, que ella és de l'immobiliària Kelly. Molt bon dia, Queta.
Hola, molt bon dia, Noemí.
Com dèiem, escolta'm, primavera...
Home, sí, ja ve de gust, que sí?
Sí, i volem saber tendències. Escolta'm, explica'ns, situa'ns.
Sí, jo, mira, per veure quines tendències causen furor aquesta temporada i no deixar-me res, he parlat amb la Mar Gausachs, que la podeu seguir al seu canal d'Instagram, que és mar-gausachs. I ella és estilista, decoradora, com diu ella, decoradora sense sobre, i si voleu estar al cas de totes les tendències, no deixeu de seguir-la en el seu canal d'Instagram, o inclús si trobeu que a casa vostra hi passen poques coses i teniu ganes de que sigui com un huracà de novetats, podeu contactar-hi i que es faci una proposta. Us explico això, 5 coses que m'ha recomanat la Mar de cara a posar a casa nostra en tendència de cara a la nova temporada, la primavera i el bon temps i a la calor, i t'he de dir que estic molt contenta perquè totes aquestes tendències van molt lligades a tot el que hem anat parlant de tenir cura de l'ànima de la casa nostra, que sigui una casa saludable i que sigui una llar, doncs això, no?, respectuosa, amb la neuroarquitectura que havíem parlat, ja veureu que tot el que ve molt, molt amb aquesta filosofia de crear aquest entorn que sigui molt, molt saludable a casa nostra. Som-hi,
va. Comencem per, dius, formes arrodonides i orgàniques.
Sí, i orgàniques, que això vam parlar amb la neuroarquitectura. El nostre cervell, davant de formes arrodonides que imitin més el que ens trobem a la natura, doncs...
Es relaxa, potser.
Sí, respon d'una manera més relaxada, com volem estar a casa, no? Que al final volem crear aquests entorns, doncs això, que ens portin molt confort, no? Dèiem al revés, que les formes anguloses i com molt rectes i aquests elements més freds, no?, aquests blancs, aquestes tendències, tendències d'interiorisme que vèiem doncs, fa uns anys, això al revés, ens fa sentir en guàrdia, no? De manera que tot el mobiliari serà, doncs, això, bé molt arrodonit, taules rodones, ovalades, inclús amb sofàs, butaques, no? Si no, això, recordem aquestes revistes d'interiorisme de fa uns anys, que tot era com molt de cuir i molt...
més agressiu,
més
no?
Més agressiu, doncs ara no. Tot és molt orgànic, molt amorós, molt que ve de gust, doncs, lleure i estar-hi relaxat, que és com volem estar a casa nostra.
Mm-hmm. Per altra banda...
Sí, seguim amb aquesta mateixa tendència de tot molt gustós, entapissat. Tot ve com molt folrat de robes que doncs, continuant amb aquesta sensació que volem crear a casa nostra com un espai molt confortable on vingui de gust això, no? Doncs estar-hi còmodament.
Que això ens permet reciclar alguna cadira que tenim i la retapissem i, escolta, mira,
exacte,
tenim nova.
Exacte, escolta, i si perfecte. A més volem fer-ho nosaltres mateixos,
home,
ja que venen així uns dies de Setmana Santa
de la
que potser tenim, doncs escolta, som-hi.
Sí,
bé, sí. Torna al travertí, que era una tendència que havia desaparegut. A mi em semblava, perquè durant uns anys ho vam veure a tot arreu i era una mica com el vinagre de moda, que ja n'estava una mica fins als nassos, però torna i pot ser, la mare ens diu, doncs, en versió mat o brillant, combinat amb fusta, amb altres elements orgànics, doncs, per donar-li també aquesta cosa com més amorosa, no tan fred com els marbres, no? Buscant aquesta concepció, però torna molt també aquest material, val?
Mm-hmm.
Seguim amb aquests materials naturals que volem reivindicar també per cases nostres, amb la ceràmica, el fang, això no és una tendència d'ara, ja fa temps que està com molt de moda i que la veiem a totes les revistes, però ha vingut per quedar-se, pel que es veu, o sigui que gerros, bases de làmpades, aquestes amb fetes de terracota, de terrissa, fang, i igual, si teniu uns dies així lliures aquesta Setmana Santa, a casa nostra tenim 1.000 llocs on podrem anar, des de Miravet, Argentona...
I tant, aquestes fires de ceràmica fantàstica,
exacte.
O simplement els propis tallers que encara
exacte,
funcionen.
Que es poden visitar i podeu passar una estona molt agradable i, a més, això omplir casa nostra d'aquests elements naturals que sempre també doncs, contribueixen a això, no? A generar aquest benestar. I per acabar, ens diu que els colors de la temporada és sobretot el rosa amb moltes de les seves variants i sobretot el rosa talc, hem dit.
Sí, el rosa talc. Suposem que no sé si existeix aquest concepte
no,
com a definit, però
sí, que ens l'imaginem, aquest
sí.
Rosa més
baixadet,
de
sí.
To, més suau, i combinat doncs, amb estampats, que més aviat geomètrics, ens diu, però inclús si ens atrevim amb roses més xiclet, doncs també estupendo. I en quant a fusta, predomina el roure i fustes clares. I sempre, com dèiem abans, arrodonides, ovalades, treballades, però amb aquestes versions més orgàniques. Així que, bueno, doncs, si teniu ganes de donar un tom a casa vostra, crec que ja us hem donat unes pistes. Com sempre, plantes, això no ens en oblidem.
És
que
veritat.
Això,
cada... I ara estem al moment de les plantes.
Home,
que a més
es
veurem créixer en el moment més...
La mare em deia també que molta tendència d'arbre petit amb fulla petita, tipus olivera o així, que també tenint en compte que estem en sequera, doncs arbres que
és
necessitin
veritat, que
poca aigua.
Sí, senyor, em sembla molt oportú aquest comentari. Doncs, Queta, ha sigut fantàstic. Si voleu saber més informació, podeu seguir la Mar, com dèiem, amb mar-gausacs i, com dèiem, Queta, un ple i la setmana
gràcies.
Que ve seguirem cuidant l'ànima de casa nostra.
Això mateix.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
Avui molt atents als que us agradi jugar. En Peu de Joc, Edicions, és una editorial i botiga per internet de jocs de taula que són de l'Hospitalet de Llobregat. Està dirigida pel creatiu Víctor Arenas i també per la Sabrina Navarro, que és economista. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia, Noemí, què tal?
Doncs mira, molt contents de tenir-te aquí, justament per parlar, perquè tenim ganes de jugar i jugar en català. I vosaltres sou una editorial que veu néixer el 2019 i tots els jocs els feu en català. Veu començar les portes de la pandèmia, que déu-n'hi-do, era un risc.
Sí, i tant. Bueno, era un risc, però també alhora un benefici, perquè era un moment en què tothom estava a casa tancat, ningú podia fer res, i clar, els jocs de taula va fer un boom impressionant a l'estat, no només a Catalunya.
Però tenies alguna relació, ja teníeu alguna relació amb el món del joc?
Sí, bueno, nosaltres bàsicament la nostra relació era que ens encantava jugar a jocs de taula, jo sóc molt rolero també, m'agrada molt jugar a jocs de rol, i tota la meva vida, a part de que sóc educador i m'he relacionat amb la meva feina, amb els jocs de taula, doncs no, va ser una cosa que va sorgir com una idea, vull fer un joc de taula, i així va començar la nostra editorial i ja portem doncs gairebé 5 anys.
Ja porteu gairebé 5 anys, i quants jocs a les espatlles?
Doncs ara portem editats, entre els que estan al mercat i els que estan ja acabats, uns 10 o 12 jocs.
Déu-n'hi-do.
Editats ja que puguin comprar al públic,
que puguin comprar les botigues. 8.
8.
En aquí a sobre en tenim uns quants, però sí, tots ells ens venen molt de gust, ja només en la manera que estan editats i es fan atractius. I el vostre estrella és el Monstris, que va ser millor joc infantil editat en català al Festival de Joc del Pirineu.
Correcte.
Què és el Monstris?
Doncs el Monstris és un joc infantil, familiar, molt fàcil de jugar, on haurem d'ajuntar 4 monstres del mateix tipus per aconseguir caçar-los. Hem de caçar aquests monstres. I és un joc de el que se li diu la modalitat Pujorlac. Vol dir una mecànica que hem de tentar la sort, anar robant cartes i quedar-nos amb els monstres que surten a una carta principal o plantar-nos. Llavors, si surt un monstre que no és el que està a la carta principal, perdem els que no ens hem plantat. És una mica un joc d'intuïció i de saber d'autocontrol, sobretot pels nanos, per saber, vale, ara em planto, i una mica d'estratègia. És el joc que, com deies, és el nostre joc estrella, ja anem per la tercera edició, o sigui, portem venuts uns 3.000, i està molt ben il·lustrat per David Jeforés.
Això és el que anava a dir, les il·lustracions són,
sí,
fantàstiques,
som...
i veig que és una de les coses que cuideu més en els vostres jocs, no?
Sí.
Les il·lustracions.
Sí, nosaltres posem molt de mimo en tots els nostres jocs i els hi dediquem molt de temps, busquem els millors il·lustradors per cada temàtica del joc, els millors autors amb unes mecàniques innovadores, i intentem que el preu sigui competitiu, sigui a l'abast de tothom, i sempre, sempre que tots els nostres jocs estiguin en català, perquè creiem que és superimportant que jugui en català i que la gent pugui gaudir d'un joc de taula amb normalitat, com qualsevol altra llengua, en francès, en espanyol. I va ser la nostra premissa amb la que vam començar aquesta editorial. Hem trobat molts, molts entrebancs, molts.
Sí?
Moltíssims, moltíssims.
Però malgrat tot, tu al començar em deies, no me'n penedeixo gens, ens estan anant molt bé. Molts entrebancs, però que us n'heu pogut sortir molt bé.
Sí, ens n'hem pogut sortir perquè...
En quin sentit, els entrebancs?
Entrebancs, doncs? Clar, amb el tema de la llengua és complicat perquè moltes vegades hi ha un rebuig de part d'alguns clients de fora de Catalunya, doncs que hi ha com un rebuig, no? Ja veuen que el joc està en català i et pregunten, ah, però està en espanyol? Sí, sí, està en espanyol també, però està en català, el joc. I llavors, bueno, aquesta, no?, aquesta barrera de cultural o del concepte de, ui, que està en català, a veure com va ser el juego, hi ha encara molta...
Com si el català inclogués una ideologia concreta,
correcte,
no és per ser, com si... pel fet de ser llengua, no?
Correcte. I llavors això ha estat un escull que ens ha costat molt trencar, però quan l'hem trencat i hem trobat el nostre públic, que ara actualment ja tenim el nostre públic, doncs la gent ens compra, a Catalunya sobretot, lògicament, però ens compra d'arreu de l'Estat, però ha costat molt reivindicar-nos com una editorial catalana. I ara el més curiós de tot és que ara aquest darrer any altres editorials grans, estem parlant de multinacionals, de cop han vist que això de fer jocs en català, escolta, que potser està bé.
Sí, sí.
I ens comencen a imitar directament, perquè estan començant a fer línies de jocs en català, editorials que fins ara no havien apostat mai pel català.
Clar.
Llavors creiem que nosaltres hem sigut un referent dintre de la indústria del joc per dir, ei, que es poden fer jocs en català i que la gent els compri.
Heu obert camí i gràcies a vosaltres probablement ara moltes editorials se sumen
sí,
en
sí,
aquest
sí, és
cas.
Així. De fet, no només amb el tema d'apostar pel català, sinó que hi ha editorials que directament ens han plagiat directament,
jocs.
Sí, no diré noms, però ens han plagiat conceptes de jocs i alguna mecànica, fins i tot però bueno, no es pot fer res, no? Això
no,
és...
Sí, clar, és un mercat lliure i a vegades excessivament agressiu.
I pots fer diferents coses semblants.
Però malgrat tot, tu deies, estem molt contents amb els resultats perquè, a més a més, no només feu jocs vosaltres i els creeu vosaltres, sinó que si algú s'encarrega un joc, també el feu.
Correcte.
A servei del que vulgui, aquella empresa, aquella entitat, etc.
Correcte.
No? A qui creeu jocs? A qui els hi feu jocs?
Doncs fem jocs a institucions, com ara bé ajuntaments, associacions, com ara bé associacions animalistes, associacions pel medi ambient, per altres editorials estrangeres, que el que volen és implantar un producte aquí a Espanya, com és el cas d'un joc que van fer que es diu Pispa.
Sí, que ara el tinc aquí davant també, i em fa molta gràcia veure que posa multilingual i posa a diferents banderes, sí, no? A diferents idiomes, i evidentment el català. Només sí, hi ha quatre i un d'ells. Sí, no sí, podia faltar el català.
I llavors ens dediquem a això, tant a les persones que vulguin fer un joc de taula, ja siguin una institució, una empresa, una associació, o persones particulars que es volen introduir i fer un joc de taula propi, però no tenen les eines, ni el circuit, ni els contactes per fer-ho. Nosaltres llavors ens encarreguem des de la idea inicial fins al disseny del joc, fins a les proves de com funciona el joc, l'adequació dels components, absolutament tot. El disseny gràfic, la il·lustració, i li donem al client doncs, el seu joc. El llestit acabat, punt per comercialitzar, per vendre la seva associació, a la botiga, on ho vulgui vendre, o també doncs, per distribuir-li, en aquest cas també, si és convenient.
Perquè el joc és una bona manera de donar missatges, és a dir, quan te l'encarreguen, moltes vegades també igual és per campanyes comunicatives.
Correcte.
És una bona manera, jugant, d'ensenyar?
Total, és la manera total, perquè a més és l'aprenentatge subconscient, o sigui, tu estàs aprenent, però ningú t'està dient, estàs aprenent ara, estàs aprenent, no, sinó que jugues i aprens. De fet, hi ha una dita que diuen que coneixeràs més a una persona amb una hora de joc que amb 10 anys de relació.
Doncs estic convençuda.
Perquè jugant és que descobreixes totes les facetes d'una persona, el seu autocontrol, les seves emocions, com es frustra...
El seu sentit de l'humor.
El seu sentit de l'humor. El joc és com a eina tant d'aprenentatge com de valors. És impressionant, i quan més nosaltres, que jo que m'hi dedico això, no? Quan més jocs faig nous i més gent conec que fa jocs i més assessoro la gent per fer jocs, clar, més aprenc, no? Lògicament, i més me n'adono de la importància que té que la gent jugui, sobretot que jugui amb família, amb els seus fills. És superimportant perquè crees uns vincles, i no només vincles afectius, sinó vincles d'aprenentatge sobre coses bàsiques de la vida i hàbits de la vida bàsics, com esperar-te, com tenir paciència per tirar, com fer la millor jugada i pensar, no anar a la babalà. Llavors, jo tinc dos fills i petits, i clar, per mi són la millor eina per saber si un joc funciona, si no funciona. Són el meu laboratori, no?, per dir-ho així.
Segur.
I la veritat és que fer jocs i veure com la gent gaudeix dels teus jocs és una sensació...
És la principal gratificació.
Sí, sí, realment.
Doncs,
sí.
Qui tingui ganes de conèixer-vos ha d'entrar a la pàgina web.
Correcte.
Quina pàgina web teniu?
En peudejocedicions.com, poden entrar allà, i allà teniu tota la informació, tant de la consultora i l'assessoria per la creació de jocs, com per comprar el vostre joc de taula. I bueno... Estarem encantats de que ens conegueu i
si
de
voleu
que...
el Monstris, que és el que veig ara aquí, o si voleu els Micomicons.
Micomicons al bosc.
Micomicons al bosc, exacte.
Aquest va ser el nostre primer joc, de fet.
Ah, sí? Doncs
sí,
mira.
I aquest joc té la particularitat...
Amb unes il·lustracions també fantàstiques.
Té la particularitat que aquest és el joc que vaig fer jo.
Ah, mira.
Directament.
Aquí, autor, Víctor
Arenas. Va ser
sí,
el primer joc que vaig fer, i el vaig fer tot jo, i li tinc... una estima especial.
Doncs segur que sí, nosaltres també ens la transmets. Micomicons i molts altres jocs són els que trobareu en aquesta pàgina web d'En Peu de Joc Edicions, de les primeres editorials que hi ha de jocs en català. Moltíssimes gràcies, Víctor, i que vagi molt bé.
Moltíssimes
seguirem
gràcies a tu,
Noemí. Jocs.
La primera pedra @racu.cat.
Isabel Vinaixa, bon dia.
Hola, bon dia. No sé què em passa, m'estic igual, jo.
Sí, què et passa amb els auriculars?
No, que no...
No sents.
No sento la música, la sento molt fluixa.
Sí.
Dale el volumen, que no sento res.
Isabel, tira, a veure.
Ara. És que jo que m'estic tornant sorda. Què em passa?
Ai, Isabel, que tens ganes de música.
No sé, però sóc jo que m'agrada...
Que no t'estàs sentant bé la Setmana Santa, sí, no?
Sí, de Santa no en té res.
No? Per què? Que t'has desmadrat molt?
Una setmana.
Bueno, ja, poquet.
Això, Setmana Santa, ja no sé. Saps què passa? Que des de que ets gran...
Sí,
i no
des
tens,
que ets gran.
Sí, i no tens quitxalla, i no tens nens,
sí.
O ja no reps la mona... I aquestes coses, doncs aquestes coses ja passen ja un segon.
Què vols dir que no vas ni a les processons?
Zero.
Ja
fa anys.
Oh. Però no les vas mirar, tampoc? No les vas a mirar? O potser els
no
que les plantaves tu no
fan masses?
No, em
fan
masses.
Com... No m'han...
Et fan una mica de por?
Sí. No m'han agradat mai. Ja. Ni de petita. O sigui, no. Aquest tema no...
No es va.
És com el tema de... No té res a veure, el tema del circ dels pallassos.
Sí,
dels
també et fan por.
Segons com em feien de por, de petita em feien com por. Em feien,
doncs res, fora.
Em posava... No.
Tu la Setmana Santa et va bé per fer vacances. Aquesta
sí,
part sí que t'agrada.
Sí, fer vacances, fer el que no pots fer durant l'any, diguem així, durant els dies
sí,
laborables,
ja
evidentment, com tothom.
La primavera hi ha entrat,
exacte,
i et ve de gust estar per
exacte,
fora al carrer.
Això mateix, ja. Badar, que m'agrada moltíssim. Per mi badar és fonamental a la vida. General, eh? En general m'encanta badar. Sí.
Doncs escolta'm, no badarem ara perquè estarem pendents
de músiques. I descobrir nous llocs i portar música antiga, que amb aquest avui et porto una cançó bastant oldie, i d'una dona, una dona que quan trepitja l'escenari el trepitja molt fort.
Sí?
Sí, a més té una vida, ha tingut una vida complicada. Mare, dona, cantant i gran dona dalt de l'escenari. Estic parlant, i et diré el nom real, i després et diré el nom que no és real. Anamae Bullock. Estem parlant de la gran Tina Turner.
Ara va dir-ho,
perquè avui,
amb la descripció
que has fet. Exacte, avui et porto la primera versió d'un gran tema. Endavant, sisplau, fem play. Reina del rock, eh? Sembla que sigui ella, però no és ella.
No és ella, no és ella. De totes vegades es nota, perquè la força que té ella, aquesta versió, la veu no la té tant.
Exacte.
Perquè ja ho pretén, suposo, una versió molt més tranquil·la.
Exacte, no té res a veure amb la reina del rock, com deien, aquesta potència que té, aquesta fermesa, aquesta actriu, coreògrafa, ballarina. És que és tan bona, aquesta dona. M'encanta, m'apassiona. Sí. Ara em facis dir, perquè no tinc aquí l'any que va néixer... Bueno, sí, mentida, mira, t'ho dic ara. Sí que ho tinc.
A veure,
sí, va néixer... Sí.
Amb lo preparada que ven sempre.
26 de novembre de l'any 39.
Del 39.
Per tant, en té 83, no?
Caram, del 39, has dit?
Sí.
Sí.
És que jo tinc els pares més o menys d'aquesta edat i li trec, per això et dic que... Jo diria que és de... Sí, oi que sí, 83?
Sí.
Oi que sí? Pues
sí,
mira.
Sí.
Doncs aquí la tenim. Aquesta cançó que estem sonant de fons...
A veure, pugem-la.
Sí, una miqueta més. Sí, escoltem-la i després dic qui són.
Va.
És la banda Scary Pockets, que ja te l'he portat alguna vegada, de funk, una banda de funk dinàmica, que a partir d'una escena musical de Los Angeles està formada per Ryan Lerman i Jack Conte. La veu que sona de fons és de Caleb Howley. És la banda que posi el que es posi, faci la versió que faci, sempre triomfen perquè són boníssims. I jo no hi ha manera, però sempre intento no triar-los, però és que caic. Però aquest cop te l'he posat com la primera.
Està molt bé.
Ara anirem a la segona.
Sí?
Sí.
Què?
Fem
molt
un
diferent o no?
Una miqueta.
Ah, vinga.
Sí,
doncs
vinga.
Va, a veure.
Fem play, sisplau. You must understand that the touch of your hand makes my pulse react.
Sí, que és diferent. No té... Quina veu més maca,
molt. No t'he dit el títol de la cançó.
No.
No cal, no?
No cal.
No és a dir que és l'any 93. Cal que no cal.
Home, digue'l.
Va, a veure si em surt bé, eh? What's love got to do with it?
Per això ho estàs escrivant,
eh? Exacte. Que en anglès és patètic. És
No, l'hem entès perfectament.
Gràcies. Bueno, aquesta noia es diu Haley Tuck. És de cantant de jazz amb aquesta veu. Escoltem-la una mica més. Com més de... No sé com definir-la. Aquesta noia també és ballarina, també és actriu, té aquestes dues vessants també com la gran Tina Turner. És una veueta així vintage. Ella també ja és molt vintage perquè porta roba dels anys 30, amb aquests vestits més entallats, amb corsets, el pentinat d'ella també és així molt ben pentinadet, amb un llacet, o sigui, tota cuca, tota maca dalt de l'escenari.
Manté l'estètica,
no?
També.
Manté l'estètica. I, francament, a mi m'ha agradat molt aquesta noia, us recomano que la busqueu, perquè té un estil de cantar així molt melòdic, molt sensual, que atrau. I a mi m'ha atregut molt aquesta cançó i per això te la porto.
Sí. Només fa versions, ella?
No, té temes propis. Mm-hmm. Però justament ha fet aquesta versió per això us la recomano. Què vols que fem? Vols que fem un canvi i ja ens n'anem a la que tanca la secció? Sí. Vols que seguim amb la Haleitat?
No, em sembla molt bé que ja ens portis el tema que tanca.
Doncs vinga, va, traiem aquesta i posem la darrera, sisplau.
A veure. Diferent.
M'encanta.
Perquè reconeixes el contingut de la lletra, sí. Però si no, m'encanta. Musicalment, no té res a veure.
No, que soni. A veure. M'encanta.
Costa identificar la cançó,
sí.
Ja diràs,
ara, ja tens. Us diré així en veu més baixeta.
Qui són, no?
És un noi.
Ah.
Es diu Jordan Beckett, és el seu nom real. És britànic, cantant i compositor, però es fa dir a les xarxes i a Spotify i on el busqueu. Es diu Bootstraps, tot junt, Bootstraps. És de Portland, Oregon. I aquí ho deixo. És una delícia. Acaba amb ell, jo trobo que és tan diferent a l'esgarradora Tina Turner.
No, que després ho he comprovat amb la calculadora, perquè
sí,
no me'n fio de la meva...
Sí, l'any 39, no?
Per tant, en té 84, exacte.
84,
efectivament.
Sí, sí.
84, és que si la veus ara amb una imatge, no ho diries
no,
mai.
Està estupenda.
Està estupenda. Està millor que moltes de la meitat.
I és estupenda, amb una gran discografia. Sí, sí. Que és boníssima, m'encanta. M'agrada, és que som molt fan d'aquesta
dona. Doncs ens han agradat molt aquestes versions, eh? I aquesta última encara més, o sigui que... Acabem amb ella.
M'alegro i tant, clar que sí. Perfecte.
Isabel, que acabis de passar el que queda. Igualment. La Setmana Santa, demà menjamona, això sí que ho faràs,
m'encanta.
No?
M'agrada molt el que és la xocolata, en general.
Ah,
sí,
veus?
Sí,
doncs mira, demà és el dia.
Demà xocolata a tota hora.
A tope.
Vinga, a tope.
Que vagi molt bé. Adéu. Adéu a tothom.